Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Joan Launes és l'home de les converses mensuals de Ràdio Móra d'Ebre. Per saber més dels personatges que formen part de la vida social, política, cultural, esportiva o artística de casa nostra. Qui són, què fan, com són, la seva vida, la seva feina. Diàleg a Ràdio Móra d'Ebre, l'espai de les converses.
I el diàleg d'aquesta setmana, amb l'Andreu Carranza, amb nosaltres també es troba l'Adriana Monclús i el Joan Launes. Endavant.
De seguir aquí al magazín de l'Hora L, arriba ara el moment d'iniciar una bona conversa, el moment de passar-ho bé dialogant, el moment del diàleg, el moment de Joan Launes. Molt bon dia i benvingut de nou al teu programa, Joan.
Hola, Adriana, bon dia, oients de Ràdio Móra d'Ebre. És un plaer retrobar-nos de nou a les ones de la ràdio.
Què hi tenim avui aquí amb nosaltres? Quin bon company ens acompanya avui?
Pues sí, estem molt ben acompanyats i estem, tu acabes de dir, un company al seu moment també de tasques radiofòniques, però una persona que estima la comarca de la Ribera d'Ebre, una persona que jo diria que és un dels nostres grans escriptors de la Ribera d'Ebre, sí. Andreu Carranza. Andreu, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia i benvingut a la ràdio de nou.
Bé, per mi casa vostra és casa meua, i col·laboro en la SER algunes vegades. Ara no pot ser no tant, sobretot en la SER de Tarragona-Reus, amb el Jordi Cartanyà,
i aquí també
he col·laborat moltíssim, per tant me sento com a casa, i en tu entre amics, vaja.
Bueno, entre amics estem, Andreu.
Molt bé, molt bé.
Anem a conèixer una mica més Andreu Carranza, perquè sí que hi ha molta gent de la comarca de la Ribera d'Ebre que el coneix, però potser entre la gent jove... No sé si estan conegut.
No,
anem a fer una aproximació.
I a més que és interessant, eh?
Doncs vinga, anem a fer una aproximació a la seva biografia. Hem de dir que Andreu Carranza va néixer a Escol l'any 1957. Actualment ell viu a Flix i ens explicarà per què. L'any 1991 publica el seu primer llibre, La tinta de la immortalitat, que guanya el Premi Recull. A partir d'aquest moment, Andreu va dedicar la seva vida a escriure de dia i de nit. L'Andreu ha treballat en diversos oficis. Ell d'això se'n sent molt orgullós. Venedor d'enciclopèdies, guia turístic de tresors perduts, obrer de la construcció, encantador de serps, peó de carretera, operari de benzinera, sastre, pagès, jornaler de la fruita, operari de fàbrica química, botiguer, cambrer, cuiner, escombraire, oficinista, periodista i també conserge. Treball que compagina actualment en dues de les seues grans vocacions. Diríem que són escriure i cantar. De la seva trajectòria com a escriptor cal esmentar els premis rebuts i les obres editades. I em dic que el 1991 fa el seu primer llibre i obté el Premi Recull, és La tinta de la immortalitat. El 1992 obté el desè Premi Ribera d'Ebre. El 1993, al mes de febrer, Cisalls Edicions li publica el seu primer poemari, Trilogia del deliri. El 1995, Premi Sebastià Joan d'Arbó, de Sant Carles de la Ràpita, amb el llibre de contes Riu avall. El 1996 aquest llibre de contes és publicat per l'editorial Mèdol. El 1997 publica la novel·la Llibre de les set xiveques. Jo diria que és un dels seus grans llibres. El 1997 també Nit de Reis, conjunt de contes amb altres autors. El 2000 també, per mi, un dels... de les obres que sento profundament, no?, i que m'apassiona és el poemari A mon pare, dedicat al seu pare, que el va editar a Editorial Mèdol. El 2000, al mes de maig, guanya el Premi de Novel·la Viladascó en La filla de la memòria. El 2001 publica aquest llibre per Editorial Mèdol. El 2002 és finalista del Premi Ramon Llull en la novel·la El que l'herbolari sap. El 2002 li concedeix el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre a través de la votació dels seus socis, dels socis del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, el Premi Sirga d'Or. Guardó, hem de dir, que tothom coneix, honorífic, que s'atorga a les persones que s'han distingit en la defensa de la comarca de la Ribera d'Ebre. El 2004 publica també una de les seues grans obres, L'hivern del tigre. El 2007... un dels llibres fets a quatre mans i que jo diria que és un llibre que s'ha publicat en infinitat d'idiomes, ja mos ho dirà després Andreu, que és La clau Gaudí. El 2009, Impremta Babel. Parlarem també d'Impremta Babel. També és una és una gran obra. I el 2010 la darrera, que és Cementeri Nuclear, amb Toni Orensà. En he dit que Andreu Carranza és una persona compromesa en la seva comarca, la Ribera d'Ebre, a la que ha dedicat la seva vida. Ell és ecologista, implicat amb el moviment verd i també antinuclear. En el món de la música, hem de dir que quan tenia 18 anys va tocar i cantar amb el grup Els Esquellots. També va viatjar per la península Ibèrica guanyant-se la vida amb la guitarra, tocant blues per metros, places i carrers. També ha fet tallers de contes per a infants, visitant nombroses escoles en la seva revolucionària màquina d'inventar idees i projectes utòpics. Li preguntarem quina és aquesta màquina. Sí, sí. Ha publicat molts contes en revistes nacionals, comarcals, locals, etc, etc. Finalment, destacarem d'Andreu Carranza també la seva tasca periodística durant uns anys, publicant gran quantitat d'articles a diaris i revistes comarcals i d'àmbit dels països catalans, articles en els quals sempre la Ribera d'Ebre ja estava present. Avui Andreu viu de nou una de les seves passions, la música, i l'ha trobada en un grup de flix o castaflix, que és el Gitano Blanc. També n'haurem de parlar, no? No sé si tindrem tant temps, en 30 minuts, no? I Andreu, hem de dir finalment que és un referent a la nostra comarca, la Ribera d'Ebre, envers la lluita i la defensa dels valors més importants de la nostra comarca. Andreu.
Bé,
molt ràpid, però
escolta, bueno, quan estaves llegint tot això, mira que tanta feina he fet, no pot ser.
I això
ser,
que, bueno, m'han dit que vas anar jugant, 57.
Exacte, però tot això ha sigut jugant, perquè per mi això no ha sigut no són fenyes, perquè jo crec que la vida molt han de prendre una mica així, no?
Com si fos un joc.
Com si fos un joc, i han de gaudir, i sí, és el plaer de viure, no? I el plaer també de anar fent coses que t'omplen, no? I que t'ajuden a viure, no? Però, bueno, Déu-n'hi-do.
En Andreu, ja ho hem dit, fa molts anys que ens coneixem i hem tingut algunes lluites junts, no? Andreu, aquests primers anys, aquests anys d'infantesa, perquè sempre començo parlant una mica dels anys en què un era infant o era jove, no? Aquests anys d'infantesa jo suposo que van ser aquests anys que et van marcar. Són aquests anys de joventut en els quals la situació de la comarca, la situació envers la lluita al territori, no? Suposo que Andreu va ser una de les circumstàncies o dels fets que va marcar la seva trajectòria.
Sí, jo crec que bé, és comú a tots els éssers humans, que diríem que la infància i la joventut marquen definitivament el teu caràcter. De fet, després, jo crec que és a través de la literatura i a través de l'art i a través de diverses manifestacions personals que sempre hi ha com un retorn al paradís perdut de la infantesa. Llavors, com molt bé has dit, hem sigut companys i encara som
de moltes històries. Que no cal explicar-les ara.
No, però sí que a mi m'agradaria esmentar, sí, perquè els oients, els oïdors de la ràdio, pues, tinguin això, no? Facin una mica l'incís en quin era l'espai, el parèntesis de temps, a on se va viure tot allò. Clar, en la meva circumstància personal, jo me'n recordo que era un adolescent que vaig viure l'etapa de Franco. Sí. Jo vaig veure morir Franco. Per tant, hi havia la meva etapa de canvi d'adolescència a joventut, a la maduresa, la vaig viure en sintonia, en un canvi al país.
En un canvi que s'estava produint, no?
Que s'estava produint. Sí, sí. Per tant, això, tots aquells adolescents, jo crec que estem una mica emmarcats per aquell canvi tan brutal, tan radical. Això et marca com a persona. Però és que, a més, no deixem afegir un altre ingredient. A més d'això, del canvi global, sí, sí, del que país, el canvi democràtic, és a dir, jo era el típic xiquet de 14 anys que corria davant dels grisos per Tarragona, per aquí, per allà, revolucionari, bueno, era el que hi havia. Però és que, a part, jo estava estudiant a Tarragona, passava tot això, però quan arribava a Ascó, és que allà hi havia una altra lluita. Allà estava la lluita antinuclear.
Clar, correcte.
És a dir, hem de pensar que el fenomen ecologista, cara, els grans partits han assumit en part, tothom assumeix cotes ecologistes, en aquell moment era una novetat, això passava a Alemanya, estava despertant, i a Ascó estaven els pioners de la lluita antinuclear. I recordo que venien televisions d'Holanda, d'Alemanya, dels països nòrdics venien a la sastreria de mon pare, de Juanito.
De tot arreu, sí, sí.
Venien allà i clar, nosaltres som nou germans i tu ens has conegut a tots. I allà aquella gent estaven realment estranyats perquè diuen, com és possible, no? Que aquí el moviment ecologista estava en... I clar, això a mi, com a persona, me va marcar moltíssim, però també com a escriptor. Després t'ho comentarem, si vols.
Comentem-ho. A veure, amb Andreu, aquí hi ha una... Penso que hi ha una figura molt important en la teva vida, que és el teu pare. El teu pare, jo penso que és aquella persona que influeix profundament en la teva trajectòria, tant a nivell de la vida personal, no?, que puguis tindre, com també en la vida en què has decantat les teues vocacions. Vocacions com podrien ser la de defensa de la terra, la de defensa de la natura, la defensa del territori, com podria ser també la d'escriptor. Jo no diria la de cantor, o la de... No ho sé, esta no la conec.
Pues també hi ha algo de comediant.
Però penso que en la d'escriptor sí que hi té una influència importantíssima. I aquestes golfes que tenies a teva casa, no?, i en la qual un dia descobreixes un llibre important de la família, que és el llibre de les set xiveques.
Correcte.
Què ens pots dir de tot això?
Bé, és tal com ho contes. A més, és un llibre molt particular, és un manuscrit familiar que passa de generació en generació, i que este manuscrit va ser salvat per mon pare a la Guerra Civil. És a dir, la família de mon pare, sobretot per part de mare, és una família de tradició ja de mestres d'escola. Llavors, ma reia ja estava de mestre a Escó i tenia una petita biblioteca. I llavors van tenir de marxar d'Escó i a mon pare, que era petitet, tenia 12 anys, li van dir que salvés de tots els llibres...
De tots els llibres que havia a casa.
Que havia a casa, que salvés un. I va salvar precisament el llibre de les set xiveques, perquè el llibre de les set xiveques és un llibre molt de la família. I clar, de petit, a casa jo vaig créixer en el llibre de les set xiveques damunt de la taula, los dies d'aquells sopars i d'aquells dinars de festa major de Nadal, a les tertúlies aquelles familiars.
Oi, la tertúlia, que s'ha perdut també. S'ha perdut.
El llibre de les set xiveques sempre es treia en un ritual a l'hora del cafè, a l'hora de fer la copeta, i era un llibre que per mi, per tots els germans, pels nou, era un llibre màgic, perquè l'obries...
Era un llibre profund, hi havia de tot.
Hi havia de tot. I mai trobaves... Era com una espècie de llibre màgic, no? Que obries per una pàgina, llegies un conte, o llegies una fórmula...
I després una fórmula magistral.
I després volies buscar-lo una altra vegada i no el trobaves.
Sí.
I no el trobaves. Per tant, jo vaig salvar el llibre de les set xiveques. I això a mi me va donar el nom i el títol de, com bé dius, de crec que una de les novel·les essencials
de... Jo penso que sí, de la teva trajectòria.
De la meva trajectòria.
Sí, com a escriptor.
És la, diríem, la novel·la on jo faig el salt, on realment em crec que estic ja dins del territori.
Naix aquest escriptor de la Ribera d'Ebre, no?
Exacte.
Arrelat profundament en la seva terra.
Molt bé, correcte.
Que sempre hi està present en les teves obres.
Sempre, sempre.
Sempre hi ha... Jo, realment, Andreu, n'he parlat abans, no?, quan em referia a la teva biografia, però el poemari dedicat al teu pare, i continuem parlant del teu pare, jo crec que és tot un homenatge, no?, un homenatge a aquesta persona que ha marcat, no?, que ha marcat el fill.
Sí, a més, jo havia publicat poemes abans, un llibre de poemes, però després de publicar el poemari amb un pare... no torno a publicar mai més poemes. Perquè jo crec que aquí hi ha... És a dir, jo vaig arribar a uns límits, no? El poemari jo estic molt satisfet perquè, a més de connectar amb moltíssima gent, també va rebre molt bones crítiques.
Sí.
I això sempre t'omple com a escriptor. Però per mi va ser una... És una recerca, és el viatge de Telèmac que va buscar a Ulisses. Ulisses està perdut a la mar.
Sí, sí.
I Telema, que el fill el va retrobar, no? I per mi és un dels moments literaris on jo crec que estic més en sentiment i en car viva allà, en aquelles paraules, que és curtet, perquè hi ha molt poques paraules, però en realitat...
Però són profundes.
Són profundes i amb molta intensitat.
En sentiment.
Exacte.
En sentiment, que és molt important. Bé, han parlat d'aquests moments de joventut, d'aquests moments,
sí,
no, d'infantesa, en què, bé, corríem pels carrers, lluitàvem, defensàvem
pues, moltes coses, no? en el que realment creiem, no? Perquè són els principis, no? Els que configuren.
Exacte.
Els que configuren una persona, no? Però ara penso, ara em ve la memòria, Impremta Babel. Impremta Babel, llegint Impremta Babel, veiem aquell Andreu, jove,
sí,
jove, que explica a les seues pàgines aquelles, com ho diríem, aquelles travessures, no?
Sí, sí.
Travessures,
sí,
dels jovens, no? Que un no era ell, fins que, per exemple, no havia creuat el riu,
exacte,
no? Aquesta era una d'elles, no?
Una d'elles, i
però
tant.
És que n'hi ha...
O et fes home... Et fes home travessant la primera vegada travessant el riu.
Això ho han fet molts.
Tots, sí.
Ho han fet pràcticament tots, no? Són,
sí,
coses que la gent no coneix, no? Però hi ha alguna cosa més, no? Parlant d'Impremta Babel, a part de fer aquest recorregut per la joventut, on expliques totes aquestes vivències, no? Que, pràcticament, de la gent jove del territori, hi ha també aquesta defensa de la identitat, aquesta defensa de la paraula, aquesta defensa de les lletres, aquesta defensa, diguem, de lo que no ens pot traure ningú. No, el que ningú ens pot arrebatar.
Molt bé, jo crec que vas directament a la mèdula de la meva literatura, perquè és així mateix. De fet, tu ja em coneixes i tots, jo crec que hi ha molta gent, i tots els que em coneixen saben perfectament que jo no vaig de faradar de res, sí que sóc molt planer, però sí que, ja tinc una certa edat i ara començo a mirar enrere, i ara m'adono de les grans lluites que jo he tingut en editorials, en grans editorials de Barcelona, importants, en escriure... Per exemple, la primera novel·la que s'escriu en dialecte ebrenc, que és Anjub, que guanya el premi...
En l'Oló,
exacte. I jo tinc problemes, perquè jo tinc una lluita particular, que és una lluita que està molt entroncada també en la ideologia, en aquesta ideologia ecologista de base, que és considerar les paraules, considerar tots els fets culturals també com a manifestacions biològiques, no? És a dir, les paraules per mi estan vives. Cada paraula és un ésser viu, un text és un bosc, el bosc està tot entrellaçat entre si, no? Per tant, el meu dialecte, el dialecte que nosaltres parlem aquí, per mi era un repte que esta cosa viva, que està viva i present, fos també considerada gran literatura. I en este sentit, jo crec que ho vaig aconseguir en Anjub, que va guanyar un premi dels més importants de la literatura catalana, que és el Sant Joan, el 2000.
Joan, que anaves darrere d'aquest premi, i al final ho vas aconseguir.
Cinc vegades finalista, i al final ho vaig aconseguir. Guanyar, i este va ser el que definitivament me va traslladar, diríem, a la primera divisió de la literatura, no? Després és en la Clau Gaudí on ja jugo als mundials de la literatura, no?
Sí, a les obres mediàtiques.
Exacte.
A les obres, diríem,
però
no?
És mundial perquè, en realitat, la Clau Gaudí està a tot el món.
A tot el món, editada en un munt d'idiomes.
Exacte, estos dies està sortint al Japó, per exemple. I encara fa un munt d'any, no? Per tant, tinc un munt de llengües, sobretot la gran edició que es fa als Estats Units, que és una macroedició. Per tant, clar, la vida d'un escriptor, la vida de tot autor, és una vida que va una mica pas a pas, vas escalant, vas fent, però, insisteixo, has anat a la mèdula perquè sempre és això, no? Sempre jo he volgut estar, però estar defensant lo nostre, la terra, la nostra parla, el que som.
I deixar constància, no?, a través de les teves obres, d'aquesta memòria no oral, memòria dels personatges de la nostra comarca, no?
Sí.
Perquè realment, si no s'escriu, i això ho fem la gent que estem escrivint, o estem fent recerca a vegades, no? Recerca, realment sense aquesta memòria fora impossible saber quins són els nostres orígens.
Clar, clar, clar. És que és fonamental. És fonamental partir de... És a dir, tenir una memòria del passat, no? Per tot escriptor, jo recordo que quan vaig començar a publicar, fa 20 anys, fa més de 20 anys, recordo que anava creixent com a escriptor, i llegint, i parlant, i aquí a l'Ebre estàvem, els autors ebrencs, estàvem mancats d'una tradició. És a dir, jo sóc de la generació que anàvem encara a buscar la nostra tradició, perquè és molt important pels escriptors, els escriptors d'ara, sí, que sí, sàpiguin que abans d'ells hi havia una gent ja que també escrivien. I llavors, clar, jo la tradició, les fonts de la tradició de l'Ebre, les vaig anar a buscar Artur Blader, les vaig anar a buscar...
El nostre gran mestre.
Exacte, a Arbó, sí, a Montcada, uh-huh, a Vergés, que, si te fixes, és una tradició a l'Ebre de la literatura tardana, uh-huh, perquè a d'altres contrades catalanes la tradició potser és més antiga, però aquí a l'Ebre la tradició literària arrenca d'aquests autors. I, per tant, jo com a autor de l'Ebre necessito tenir una tradició rere meu, reconèixer-me aquesta tradició per poder avançar cap endavant.
Per poder tirar endavant. Ens deixàvem l'Ebre, Andreu.
Home, l'Ebre...
Què és l'Ebre?
L'Ebre...
Jo suposo que pels riberencs és... Bueno, jo moltes vegades dic que el nostre pare, l'Ebre.
Sí, bueno, això són aquelles paraules del testament de Carmel Viernés. Us deixo el meu riu com a herència, no? Uh-huh. Jo crec que per tots... Els paisatges... els passatges potents, és a dir, l'Alt Pirineu afecta a la gent que viu al Pirineu, l'afecta. Aviam, això és així. Nosaltres tenim la gran sort de viure al costat d'un gran riu i crec d'alguna manera que som fills del paisatge. Això no és meu, això està al quartet d'Alexandria, però bé, som fills del paisatge. I en això vull dir que l'Ebre ens marca una mica la nostra trajectòria vital, no? És allò que deia Artur...
Configurar la nostra forma de ser.
Sí, és allò que deia Artur Blader, que es ficava a la vora del riu i escoltava la cantarella de l'aigua, no? Que és com una veu profunda que ve de molt antic i que et va parlant. I este ritme intern profund, jo crec que és el que tenim tots els autors que hem nascut i que estem vivint a la vora de l'Ebre majestuós.
I si en això, Andreu, hi afegim el llac o el fang, hi afegim els marges centenaris i els oliveres...
Bueno, això ja...
Fem aquí...
Ja ho tenim quasi
dibuixem,
tot.
Dibuixem, no, el jardí
de l'Edén.
El jardí de l'Edén de la nostra estimada comarca.
I tant.
Andreu, la cultura, el llenguatge... Són un regal, no?
I tant que sí. I a més, són, com deia abans, són matèria viva que si no els anem alimentant, si no els cuidem, es perdran. I per tant, és molt important que des de les institucions comarcals, des de les escoles, facin un espai petit, no cal gran, als autors...
Només una mica.
Una mica, als autors... Cada any, jo crec que cada any hauria de ser, per norma, que els xiquets del territori ebrenc que coneixessin en algun autor ebrenc. Sobretot els, perquè ningú es baralli, els morts. Ho sento però, molt, però és així. Artur Blader...
Algun de viu també.
No, però jo crec que és important, no? Artur Blader... a Jesús Moncada, a Sebastià Joan Arbó, i no oblidem el gran poeta, que per mi és Gerard Vergés, el gran poeta de l'Ebre, que és un poeta immens i que és l'home és molt gran, però penso que és una assignatura pendent que els xiquets i les xiquetes d'aquí coneguin la seva pròpia literatura.
I aquí, Andreu, hi sumem a tots aquests autors que aquest cap de setmana proper estiran presents a Móra d'Ebre, a la Fira del Llibre.
I tant.
Aquí suposo que hi haurà presentacions, coneixerem les darreres obres, les darreres publicacions d'una colla d'autors de la nostra comarca. I aquí també, a la Fira del Llibre, bueno, abans de passar a l'àmbit musical, estàs preparant alguna obra darrere, actualment?
Bé, sempre tinc coses.
Sempre tinc coses pendents.
Jo ara tinc dos novel·les que estan pràcticament acabades i estan en mans de l'agent literari, que està, jo crec que abans de, o potser després de l'estiu, ja tindré nova novel·la. Però tampoc no m'estressa.
Però en un canvi en la teva trajectòria com a escriptor?
Bé, jo crec que possiblement no hi ha canvi, però sí que hi ha finals de cicle, no? Que es diu això del Barça, no? Final de cicle.
Final de cicle.
Pues, bueno, és important.
Que ara sembla que n'està en un.
Bueno, l'important és que...
Deixem el Barça.
Sí. L'important és que quan estàs a final de cicle, ràpidament trobis l'enllaç per enllaçar un altre cicle, no? Però, de fet, tot autor sempre té les seues obsessions i els seus temes preferits que d'alguna manera et van furgant a l'inconscient i és els que acaben sortint a les paraules escrites.
Els nostres oients s'han d'imaginar Andreu Carranza en una guitarra, eh? I bé, i cantant, com ha dit, pel metro i per les places, carrers de ciutats de Catalunya, no? I és veritat, o sigui, quan l'Andreu agafa la guitarra, ell ha de cantar. I això, jo l'he vist, per exemple, en una presentació, en una fira del llibre a Mora, que van fer una presentació en un establiment d'aquí, no? I l'Andreu allà ens va deleitar en les seves cançons, entre poema i poema, o entre lectura i lectura, no? Anem escoltant les cançons d'Andreu Carranza. I ara, l'Andreu ens ha sorprès a tots, almenys a mi quan m'ho van dir. Diu, l'Andreu, diu, es torna a cantar. Diu, com l'Andreu torna a cantar? Diu, sí, l'Andreu torna a cantar. Explica'ns.
Bueno, mira,
explica'ns tot això.
Ara ho explicaré. Mira, tu saps perfectament com bé dius, jo sempre he tocat la guitarra, sí. Per tant, la meva guitarra, l'acústica, la vella Epifon, que ha voltat per tot Espanya i té molts anys, sempre m'ha acompanyat a mi. Jo quan estic escrivint davant de l'ordenador tinc la guitarra al costat i fins i tot a moltes de les obres hi ha una melodia de fons, per exemple Impremta Babel, vaig fer la cançó, la vaig composar, la lletra, la música, i la Montse Castellà la canta, per
la tant, canta, exacte,
canta,
sí, sí.
Canta, diríem, la melodia de fons de... Per tant, sempre ha format part de mi. I de jove, com bé has dit al currículum, pues, tocava per metro, ciutats i en un grup que es deia Els Esquellots. Molt bé, pues, bueno, l'any passat estava a casa dormint tranquil·lament, devien ser la una de la nit, una cosa així, i de repent, pues, entre, bec una sombra a l'habitació de dormir, entre una sombra, jo cagat de por, amagat en els llençols hasta dalt, i bueno, lo vaig conèixer, me va vindre a visitar de nit, en aquelles hores intempestives, un personatge de ficció d'una de les meves novel·les del llibre de les set xiveques, se va materialitzar,
sí, sí,
i em va vindre a buscar, i lo vaig conèixer, sí. Lo Gitano Blanc.
Déu-n'hi-do.
Ja, llavors l'home em va dir, home, tu, Andreu, ja ho saps que jo sóc cantant de rumba ebrenca, tinc composades un munt de cançons, ja ho saps que jo, pues, a part de cantar cançons i recitar poemes, pues, si puc colar al públic assistent, pues, els hi puc vendre algun melonet o algun roquet o el que convingui, pues, també trafegar.
Alguna cirera
o el que convingui. I llavors, pues, home, jo, pues, què havia de fer? Pues ficar-me al servei del Gitano Blanc, perquè me va saber greu el pobre Gitano Blanc.
No, i si es molesta, i et ve veure i te ho demana.
Pues, i ara, pues, viu en mi a casa, el Gitano Blanc lo tinc dalt a les golfes, tenim moltes converses entre ell i jo.
Està en un lloc important, doncs. Si ho tens a les golfes, està en un lloc important.
Sí, perquè no li agrada... Ell només surt, actua i torna cap a les golfes.
Torna cap a les golfes.
Ràpid, no vol... És com
I allí se retroba en si mateix, i es fa...
Ell a la seva cadireta de boba va contemplant el paisatge.
Si troba algun llibre, el llegeix.
Lo va llegint.
Com, per exemple, la Lleia del Tresor.
Exacte, llegeix la Lleia
del
Tresor.
No n'han parlat, però bueno.
Però ara s'ha aficionat molt també a tots els autors de l'Ebre, llegeix Artur Bladé, llegeix a Héctor Moret. Mira, d'Héctor Moret l'altre dia me va recitar un verset que jo el coneixia, però... I te'l recitaré perquè m'ha quedat a la memòria.
Vinga, som-hi. Diu, que tenim temps, m'ho queda poquet, però...
Diu, és d'Héctor Moret, un poeta de migrança, diu, tot és estalzí i aire espès, i dones que esperen al portal els homes de les mines, els pedrissos, eixutes velles fan ganxet i lliguen i deslliguen vides i fets mentre els xiquets ensumen el món com cadells de perdiguer. Que bonic, que preciós.
És preciós.
Que el Gitano Blanc troba unes joies.
Déu-n'hi-do, aquest Gitano Blanc. És un regal el que ens ha fet l'Andreu en aquest moment,
tant,
recitant aquest poema d'Héctor Moret. Andreu, ja per acabar, perquè des de control, ja ho saps tu que la ràdio...
Sí, passa el que passa.
Passa el que passa.
Estiríem tres hores
aquí xerrant i recordant històries, anècdotes, no?
Sí.
I anècdotes. I jo hi ha una pregunta que te l'he de fer, perquè sé que ets una persona compromesa en la Ribera d'Ebre, compromesa en el territori. I et diria, ja sé que és difícil, no?, però... Com veus el futur de casa nostra? un futur que jo penso que s'ha de diversificar, que hem d'obrir portes a altres esperances, que hem de... I t'introduixo una mica perquè sé que a vegades ho hem parlat tu i jo sí. I hem coincidit en moltes coses, no? Però penso de que ha de canviar. Ha de canviar i hem d'obrir les portes a... No dic a un nou món, perquè no, perquè tu ho has dit, no? I tot segueix els seus camins, no? Però sí que s'ha de introduir algun canvi.
Jo crec que en altres aquí la situació de la comarca és una situació de paràlisis des de fa molts anys. Jo sóc molt crític en tot el que ha passat durant els darrers 25-30 anys. Jo crec que quan una comarca, quan un territori està massa subjecte per un monopoli exclusiu.
Per uns monopolis del sector secundari.
Exacte. Uh-huh. Malament. Llavors, l'única esperança que jo crec que tenim aquí a l'Ebre, i crec que és el gran potencial a explotar, és la gent. És la gent jove. Són ells els que han d'obrir. És que ho tenim tot. Tenim l'aigua, tenim el paisatge. Uh-huh. Tenim l'aigua, tenim el paisatge, tenim el bon rotllo, tenim un potencial tan immens
que jo crec que ens enveja... Un jovent extraordinari.
Exacte. I ens enveja moltíssima gent. La quantitat d'aigua que passa per aquí al costat, això és immens. Això és un potencial de futur. Llavors, és la gent jove, com jo... Com tu.
Com jo.
No com jo.
Com tu també.
Gràcies, som gràcies, jovens, Andreu. Som gràcies.
Bueno, no, te vull dir que, sí, sí. Que els nois i les noies ara que acaben universitat, que estan molt ben preparats, que no marxin.
Que ens sorprenen.
Que no marxin, que es quedin aquí, que montin les seues empreses, que aquí les institucions d'aquí facin tot el possible per ajudar-los, per assessorar-los, per fer possible que els seus somnis, les seues petites empreses, tirin endavant. No hem de marxar d'aquí la gent jove, si no estem perduts. Jo és que me fa una pena passar per estos pobles tan bonics, per estes raconades tan precioses, que aquí tenim, podríem tindre una qualitat de vida extraordinària, i que la gent jove hagi de marxar. Això jo crec que, bueno, és el gran mal. I la gran esperança.
I la gran esperança de la nostra comarca, que està, com acabes de dir, en el jovent, en la gent. En el potencial que té el nostre territori. Andreu, aquestes paraules, aquestes emocions, aquest romanticisme, aquest lligam a la terra, no? Jo suposo que és el que et caracteritza, és el que d'alguna manera fa el nostre Andreu Carranza. El nostre Andreu Carranza, que avui ens ha acompanyat durant... Més de 30 minuts, em fa la feta que ens han passat.
Us han passat, una miqueta.
Però es permet.
Vale, gràcies.
I que només ens queda agrair-te la teva companyia. A mi ha estat un plaer compartir el teu micròfon després d'uns quants anys, feia temps que no el compartíem, sí. Que no el compartíem, ha estat un plaer perquè jo he tornat al micròfon, que també l'havia deixat per altres circumstàncies, que tampoc venen al cas, però ha estat un plaer. Me'n recordo un article que vas fer una vegada molt interessant de Ràdio Mora, que el guardo com un tresor, és un article que vas fer tu, i... Només dir a la gent de que el gitano blanc que ens ha dit l'Andreu, me sembla que el divendres a la nit
sí.
Sortirà de les golfes de seu a casa...
Lo portaran aquí en la tartaneta.
I el portaran aquí en la tartaneta. I ens acompanyarà una bona estona i ens farà viure el que l'Andreu Carranza ens acaba de dir. Andreu, gràcies, ha estat un plaer.
Gràcies, i per mi també ha estat un plaer infinit. Gràcies.
Joan i Andreu, moltíssimes gràcies, perquè crec que el diàleg d'avui ha sigut, sens dubte, un regal per tots els nostres oients. Gràcies als dos. I Andreu, la propera vegada ens expliques això de encantador de serps, perquè a mi m'ha quedat...
On han quedat moltes per explicar, moltes. No?
Ja ho explicarem.
I farem una altra, la pròxima temporada.